Bon dia, són les 12.
Benvingudes al migdia de l'Espluga FM Ràdio.
Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes.
Benvinguts al migdia de l'Espluga FM Ràdio.
Que és patriarcal, cal enterrar-se. Que estic cansada de veure la mateixa escena. Ell la domina, ella. Quin fàstic, la tele és un càstig.
Molt bon migdia, com esteu?
I la veritat és que estic molt bé, perquè encara no he tingut cap examen.
I jo m'ho trenc, també,
ara. Això sempre és motiu de celebrar, la veritat.
Sí.
Vinc de fer un examen, però bueno.
Tranquil.
Bueno. Exacte, igualment. Parla per tu.
Avui no venim a parlar d'exàmens?
No venim a parlar d'exàmens. Avui, bueno, ja sé que nantes una mica desfasats, però
sí,
no passa res.
Bueno,
anem una mica retrasats per aquestes vacances que ens van perdre així.
Però no passa res.
Avui, però bueno.
Cada dia
és 8.
Cada dia ho és.
Doncs ja està.
Perquè cada dia hem de commemorar la feina de les dones, que ha estat sempre menyspreada,
Exacte.
I invisibilitzada. O sigui que avui venim a parlar de dones. Hem vingut a agafar el migdia, Júlia? Estem
Exacte.
Preparades?
Estem unides amb això.
Vinga, donem pas al programa.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba a les mans. Salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap.
Al migdia, a l'Espluga FM Ràdio.
El programa estrella dels dissabtes.
No em vull saber res, tu no creuar-te la mirada. No em crec que
amb Jordi Caral, Júlia Berneda, Anna Batet i Joel Sales.
El magazín dels dissabtes a l'Espluga FM Ràdio.
Let's go. Doncs anem ja a repassar aquests sumaris del dia d'avui, d'aquest 23è programa, així que tenim.
Doncs primer farem una revisió de les notícies més llegides de l'Espluga FM Ràdio.
Seguidament, avui a la tertúlia parlarem del Dia de la Dona i parlarem una mica sobretot de les dones importants a la història i farem doncs una mica de debat.
També presentarem en la secció del treball de recerca un treball de recerca d'un company o companya nostre.
Tot això aquí fins a la una al migdia.
Als joves no els busquis un matí de dissabte. Ara, compta amb ells per al migdia.
Doncs anem ja amb aquests titulars del dia d'avui, aquests titulars de la setmana, on després d'aquest migdia donarem pas als informatius Conca de Barberà amb el Gerard Bosch i en Pep Morató. Però nosaltres destaquem les tres més importants.
Demanen 18 anys de presó per al gerent de turisme de l'Espluga per agressió sexual.
La Fiscalia de Tarragona demana 18 anys de presó i 8 anys de llibertat vigilada per al gerent de turisme de l'Espluga de Francolí, acusat presumptament d'haver agredit sexualment la seva companya de feina de forma continuada el 2016. L'escrit d'acusació que ha avançat la CN i al qual ha tingut accés també TAC12 relata que l'home va aprofitar la seva superioritat laboral i la discapacitat visual de la víctima per obligar-la amb l'ús de la força a mantenir relacions sexuals. El fiscal exposa que primer van ser tocaments i, més endavant, sexe oral i amb penetració. Els fets s'haurien produït a la mateixa oficina de turisme i de forma continuada fins al juny del 2016, quan la víctima va denunciar-ho. L'afectada va patir atacs de pànic i ansietat. Per tot plegat, el Ministeri Públic conclou que els fets són constitutius d'un delicte continuat d'agressió sexual, amb accés carnal, abusant de l'especial situació de vulnerabilitat de la víctima. A més de la pena de presó, l'escrit de fiscalia dirigit al tribunal també demana 30 anys d'inhabilitació, un ordre d'allunyament amb la víctima i una indemnització de 50.000 euros, que també hauria de pagar l'Ajuntament de l'Espluga com a responsable civil subsidiari. El cas està pendent de judici a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona.
El vent tira un arbre de grans dimensions a l'Avinguda Catalunya.
Doncs sí, la nit del dilluns passat un arbre de grans dimensions ha caigut a l'Avinguda Catalunya a causa del vent, barrant per complet el pas de vianants i vehicles. Els fets van succeir a les 10 de la nit i va ser necessari tallar la T-700 per complet per poder retirar l'arbre. Hi van participar una dotació de bombers i agrupació de defensa forestal de l'Espluga de Francolí. Durant dues hores es va treballar per retirar gran part de l'arbre i el consistori es va encarregar de netejar la resta de la via.
La boca de les coves de l'Espluga s'obre al públic.
Aquesta setmana s'han iniciat els treballs per retirar les plaques que es trobaven a l'entrada de la cova de la Font Major i que servien per simular una excavació arqueològica. S'està retirant tota la zona que cobria l'entrada, ja que amb el temps s'havia anat deteriorant. Ara es crearà un espai net on es podran rebre els visitants i donar més visibilitat a l'entrada de les coves.
Doncs més informació la podreu trobar a les xarxes socials de l'Espluga FM Ràdio o a partir de la una aquí als informatius Conca de Barberà.
Prepara olives, patates i la beguda que desitgis, perquè ara toca el vermut.
Que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes.
Hola a tothom i benvinguts a la tertúlia d'avui, que serà molt especial perquè commemorarem una mica el Dia de la Dona. A que sí, Júlia?
Home, i tant, Anna. I per això avui volem dedicar el programa a totes les dones del món i parlar de les seves lluites, èxits i reptes.
A més, també volem destacar el paper fonamental que les dones tenen a la nostra societat i en la cultura popular. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada.
Bé, doncs comencem la tertúlia, no?
Sí, doncs mira, per començar, jo vull introduir una notícia que ha sortit just fa... s'ha sabut, no sé, fa potser relativament un dia, dos, i que desgraciadament ens mostra que la violència envers la dona i les relacions sexuals encara, doncs, bueno, continuen sent un tema d'actualitat, desgraciadament. I és que no sé si ho heu sentit, però és un tema que una mica, no és que estigui relacionat amb altres, però sí que ens toca de prop, i és que el coordinador de la selectivitat... Mm. Ho has sentit, no? Companya?
Sí.
Perquè per la cara que has fet...
Em dol l'ànima.
Sí, m'ha sobtat molt, i és que el coordinador de selectivitat de batxillerat, és a dir, de llengua castellana, el que fa doncs, la selectivitat de Catalunya de llengua castellana, sisplau, company, baixa'm la música, que no me sento. Gràcies, Jordi. Bueno, doncs continuem. Però això, el que fa doncs, l'examen de la selectivitat de llengua castellana, bueno, un dels que ho fa, suposo que no serà l'únic que el
fa. Esperem, perquè sí, si no, no la faig.
Ah, exacte, ens plantem.
Bueno, nota que anava a treure també.
També.
Sí, es junten molts factors, però sí, evidentment, sí. Important.
Sí, bueno, doncs el que dèiem, que ha estat acusat d'agressió sexual. Ell doncs era professor a la UAB, diem era perquè per sort ha estat destituït del seu càrrec,
sí,
amb molt orgull.
Sí, però fins que no ha sortit això la llum a les menjans.
Que també t'ho dic, fa un any d'això.
Sí, ja, ja. No esperava menys d'aquesta universitat, espero.
No, bueno, sí, perquè no han portat el cas, no han ajudat amb aquestes dones.
Doncs ja sabeu on no anar.
A la UAB. No. Bueno, és una opció, realment, però ara...
No, però el que dèiem, sí. Que, doncs això, ha estat acusat d'agressió sexual, no només d'això, sinó també d'agressió laboral. Mm. Perquè ell era, portava, era el tutor de tesis doctorals de diferents noies. I a la notícia doncs, es veu que moltes d'aquestes noies, és a dir, quan perdien com potser més l'afecte amb ell, és a dir, no sé si ja no tenien doncs tant
de recolzament, tal.
Sí, o tant de feeling, entre, no sé com dir-ho, saps? Vull dir, si ja no es portaven tan bé, doncs ell les amenaçava de treure'ls el finançament per la tesi. Vull dir, hi ha testimonis de les noies que expliquen que havien que era hagut d'anar al psicòleg, tot això
aquest perquè... professor, aquest catedràtic.
Sí, aquest professor. I a més, també surt doncs, que amb una d'elles va tenir una relació sentimental consentida per les dues parts, vull dir, cap problema. Però quan aquesta noia el va voler deixar, ell doncs, és com que, diguéssim, que està una mica obsessionat. I fins i tot va anar a Amsterdam, on aquesta noia havia anat per fer una conferència, perquè ell, doncs, gràcies al seu càrrec, va poder aconseguir la informació per saber que estava allà i el dia que hi estaria i l'hora que tornaria, i va anar fins allà.
Ui.
Per trobar-se amb ella, tot això, no? Per tant, bueno, doncs... No sé, és un altre cas que ens mostra que, desgraciadament, doncs... és que cada dos per tres estem sentint notícies
que...
d'aquestes.
Sí, i el que a mi em fa ràbia és que no es facin coses, és que no arriben als mitjans i es fan virals.
Exacte.
Vull dir, aquest home estava allà tan campant i
per sus anys. Vull dir, mira, jo no mateixa aquesta informació...
I si els ha caigut la cara de vergonya a la UAB, doncs no han fet absolutament res.
Exacte.
I a més, els nois ho expliquen, que no van tenir cap mena de recolzament, que anaven a cegues per poder-ho denunciar, que no sabien exactament ni com fer-ho. Vull dir, al final no van rebre.
Exacte, i aquest cas, doncs perquè evidentment és molt important també, però és un entre els milions que passen cada dia i que no es publiquen i que potser hi ha noies que també ho estan passant igual de malament o pitjor.
Sí. O a vegades fins i tot s'arriba a normalitzar, de dir, bueno, doncs són coses que passen.
A moltes festes, o per no dir gairebé totes, alguna petita cosa sempre passa i no es pren mesures a la majoria. Només algun cas així que és més potser més greu, que sí que es dona als mitjans de comunicació, però que igualment també, o sigui, petites coses que també poden afectar i no es diuen i no es prenen mesures.
Bé, petites i grosses a la vegada que tampoc surten a mitjans de comunicació, sobretot amb festes locals, festes de poble, que per tot això, com que també t'enteres més aviat, ja que com que en un poble, com que ens coneixem tots i també els rumors succeeixen en cada instant, es pot acabar esbrinant, però costa molt més trobar un fet greu amb una festa de poble, podríem dir-ho, que amb una festa de ciutat, ja que el que és la massa de la població fa que els mitjans de comunicació se centren en aquell
però
problema.
Però és que igualment no hauria de dependre dels mitjans de la comunicació, hauries de ser tu com a individu que et prenessin en sèrio
que sí.
I que realment doncs...
Si
tens qualsevol experiència doncs, negativa, doncs t'haurien de prendre en sèrio i no et diguessin doncs mira, això és coses que passen, ja t'apanyaràs.
I que per sort cada dia s'està treballant més i intentar-ho, tot i que encara ens queda molt camí per recórrer. I parlant de festes, que això també em sembla molt fort, no? Que encara en ple segle XXI doncs, a mi m'hagin de dir, tot i que ho trobo normal, no? Vull dir, jo, o sigui, també ho diria a totes les altres, no? A totes les noies, és que al final ens hem de recolzar tots entre totes, però bàsicament que t'hagin de dir a mi que vagi amb cuidado, que si deixes la beguda a la taula i ara no la tornis a buscar, que sempre tinguis la beguda a la mà, que vigilis, que no vagis mai sola, quan els que els hi haurien d'explicar són a tots aquests que al final el que acaben fent és doncs, que hi hagin totes aquestes, o sigui, que són els agressors i que hi hagi d'haver una educació cap a tota aquesta gent. Totalment. Que realment... O sigui, per impedir això, no que em vinguin a mi i m'hagin de dir... Exacte.
Vull dir, si a nosaltres des de petit ja ens inculquessin, ens inculquessin que no, certs comportaments doncs, no s'han de dur a terme i no són normals i ens donessin recursos perquè això no es dugués, a nosaltres mateixos, si un amic es comporta així, doncs sàpiguer com rectificar-lo i com fer-li canviar
i com actuar,
i com actuar davant d'això, i moltes vegades no passa. També cal recordar que és igual del culpable com l'agressor, com aquella persona que no ha fet res per evitar-ho. Vull dir, si al teu grup d'amics tu veus que una persona doncs, s'està comportant d'una manera indeguda, doncs alçar la veu no costa absolutament res i ajudes molt a l'altra persona. I al final, moltes vegades, perquè per no cridar l'atenció o com per
no, per no involucrar-se.
Per no involucrar-se, sí, doncs molta gent calla i no diu absolutament res quan el seu amic s'està comportant d'una manera escarosa i després doncs passen les coses que passen.
O encara els animen més, que també
seria el cas. Sí,
simplement per encaixar i per...
Per tant...
Per estar acceptat dins el grup.
Mm-hmm. És, no, i això encara és pitjor, evidentment.
I desgraciadament... Bueno, també suposo que és també per... Actualment, no, amb les tecnologies, això es difon tot més ràpid, perquè vull dir que cada dos per tres estem rebent notícies de discoteques, agressions que han passat al carrer, o sigui, constantment. És que m'atreviria dir que quasi cada dia tenim una notícia d'agressió sexual o de maltracte.
Una d'aquestes notícies més importants que ha sortit aquests últims mesos, com tots bé sabem, és aquesta del futbolista Dani Alves, aquest jugador.
Ah, sí.
Que això és el que volia dir, és una bona notícia, o sigui, és una bona notícia en part.
Bueno, és un bon exemple de...
No, però vull dir que és una tot i que, o sigui, pues, ojalà no hagués passat, no? Però vull dir que en part sí que veig que és un pas en endavant pel fet doncs, de que s'hagi cregut amb aquesta noia, tot i ser un personatge famós.
La noia s'ha hagut de presentar milers, o sigui, centenars de documents i proves perquè se la prenguessin en sèrio.
Però sí que considero que sigui un pas endavant que es visibilitzi i que es doni veu i que les dones puguin veure que almenys, tot i que malauradament molts cops no és així, es comenci almenys a creure a la víctima.
Sí.
I que sigui un personatge famós, que això és
perquè
molt de
pes. Perquè molts casos, com per exemple molts judicis que s'han anat portant, molts d'aquests casos s'han acabat amb aquesta resolució d'una llibertat sota fiança, però no a empresonats, com està ara mateix Dani Alves, que s'està dient que serà una de durant 18 anys, si no recordo malament, 18-24 anys.
Ja veurem. Esperem, però... caldrà veure la resolució.
També dic, moltes vegades, també una cosa que també volia comentar, des de l'oposició d'aquestes noves lleis que s'estan impulsant per visibilitzar i facilitar les denúncies de les agressions sexuals, s'adona com a argument el fet de que en els últims anys han augmentat el nombre de denúncies per agressions sexuals i que hi havia menys denúncies per agressions sexuals abans que s'impulsessin totes aquestes legislacions. I jo només volia remarcar que és una bona notícia el fet que augmentin les denúncies per agressions sexuals, perquè això vol dir que ara sí que es denuncien i que abans simplement es callaven i no es portaven als tribunals.
Exacte.
Sí. Per tant, doncs, no caiguem dins aquestes demagògies fàcils i els arguments fàcils de dir no, és que estan augmentant les denúncies. Doncs celebrem-ho, si estan augmentant, perquè això vol dir que més gent està alçant la veu i més gent ho està denunciant i no s'ho està callant.
No, això també
simplement era un comentari que volia fer perquè...
L'augment de casos, evidentment, no és bo, però a la vegada si hi ha denúncies és el que has dit.
Sí,
és
perquè
que...
els casos ja hi eren, simplement ara s'estan portant als tribunals.
Mm. Per desgràcia, sí, la veritat. Però no,
després veurem si els tribunals es prenen en sèrio, perquè això ja és un altre tema.
No, vull dir, això ja és lleis...
Tenim una justícia que bueno, deixi una mica que desitjar, la veritat.
Doncs sí.
Un sistema judicial que... també s'hauria de ficar una mica al punt de mira i mirar si realment, doncs...
Hi ha tantes coses que s'han de canviar.
La veritat és que sí.
És que només per aquest programa ens hem donat compte, doncs, que realment s'han de canviar moltes coses.
Moltes, la veritat és que sí.
Hem de seguir lluitant.
Doncs bé, de què podríem parlar? Ara podríem parlar d'algunes dones importants, no?
Exacte.
Que s'han tingut
destacat
durant el pas de tota la història, no?
Tot i que alguns pensaran, oi, un altre cop estan ara aquestos tornant a parlar de les dones, no sé què. Doncs mira, nosaltres, vale, oients o qui ho hagi pensat, estudiem dia rere dia personatges importants i només hi ha homes.
No,
any rere any. Filòsofs que només són homes, perquè jo encara no he estudiat cap dona.
Exactament.
Exacte.
I no només això, sinó personatges importants de la història, homes. Així que, malauradament, ho sento molt si us canse tornar a escoltar aquests noms, però crec que són molt necessaris perquè almenys se'ls doni una petita veu a aquestes dones que han canviat la història
i només i que ningú surten el dia de la dona.
I que, sí que... malauradament, només es dona veu amb aquest dia.
Un cop a l'any, només sabem
aquestes
dones.
Si canses d'escoltar-ho, elles estan cansades de viure-ho.
Exacte,
molt bé. Gràcies.
Gràcies, company.
Comencem. Bé, doncs, la primera de totes, i jo m'atreviria a dir que la més coneguda, potser.
De les més
conegudes. És la Marie Curie. Com tots suposo que la coneixereu, que bueno, va viure del 1867 al 1934 i va ser una científica de Polònia tot i que és nacionalitzada francesa, que bàsicament el que va fer és que va revolucionar doncs, el món de la ciència, bàsicament, com hem dit que era científica, amb els seus treballs i descobriments. Era pionera en el camp de la radioactivitat i va realitzar la troballa de dos nous elements, el poloni i el radi, que va ser la primera persona a rebre, ojo això, dos premis Nobel en diferents especialitats de física i química i la primera dona a ocupar el lloc de professor en la Universitat de París.
Home. Un aplaudiment.
Per la Marie Curie, exacte. Home, la veritat és que té, és increïble, té el seu mèrit, evidentment.
Va ser la descobridora dels raigs X, així que, si no hagués estat per ella...
Sense ella...
Radiografies, crec que era.
Exacte.
Sí, la radiografia.
Sí. Doncs
moltes operacions que es poden evitar actualment gràcies a la radiografia, doncs no seria possible.
I...
De que no sé si eren raigs X o raigs gamma o raigs beta. No me'n recordo. No,
crec que és raigs X.
Sí, però... Ara també entrant una mica, com que hem esmentat el tema de Marie Curie, que va ser, va entrar a París com a professora, dono una dada de sobre un fet històric també, que per primera vegada una dona accedeix a la Universitat a Espanya el 1872. O sigui, va ser el primer cop que una dona va poder trepitjar una universitat.
Doncs que raro, durant la dictadura.
No.
1800.
Ah, no, 70. Ah, 1800. Sí, 1800. Entes? Vale. No ve dir que coi.
Que bé, entrant també una mica en això de la universitat, també ens podem mirar una mica...
1870.
També podem veure reflexats ara a l'actualitat amb el que està passant a Síria, amb aquestes noies que actualment no poden assistir ni a classes i s'han de quedar a casa perquè aquest, el tema de la religió que tant està interposada dins d'aquestes societats obliga que les dones no poden estar dins de l'educació, han d'estar a casa mantenint la família.
Sí. No, sí, tampoc fa falta anar molt lluny, el tema de l'educació, vull dir, jo que estava mirant en el sector de l'ensenyament i bueno, aquests dies, perquè estic interessat doncs, entrar a la universitat en l'àmbit d'enginyeries, mira el percentatge d'homes i el percentatge de dones i no hi ha color. Vull dir, les enginyeries es nota moltíssim en els graus que el percentatge de dones és ínfim i els únics graus que tenen d'enginyeries que tenen doncs, més dones són doncs, biomedicina, sempre
sí,
doncs, graus que són bàsicament cuidar a la gent. Llavors, tot el que és enginyeria industrial, enginyeria mecànica, aquestes coses són molt poques, tot i que... Bueno, dia a dia s'estan promovent, doncs, impulsant noves legislacions per intentar doncs, accedir a la igualtat, perquè si tenim enginyers i enginyeres doncs, del mateix, o sigui, el mateix nombre d'enginyers i d'enginyeres, estic segur que s'avançaria molt més i d'una manera molt més, doncs, més, més com es diu, inclusiva amb els dos gèneres. Com les generacions com per exemple el 50% de places reservades per les dones, no, 40% reservades per les dones, etc. I crec que són molt bones realment perquè donen moltes facilitats perquè es donin aquesta igualtat que avui en dia doncs, en moltes universitats d'enginyeries no n'hi ha.
Bé, doncs sí.
Bueno, la següent dona.
Vinga, som-hi. Tenim la Virginia Woolf. Que va ser considerada una de les figures més destacades del modernisme literari del segle XX i sobretot doncs, per les seves obres que eren de gran qualitat i també pel reconeixement i la fama que va aconseguir durant la seva vida doncs, va tenir un lloc molt important durant aquest moviment literari d'aquest segle XX que hem dit. I a més això doncs, va fer que es considerés com una de les figures més significatives de la societat de Londres durant aquell període. Per tant, doncs, també una... Anem a tocar aquí tots els àmbits, Dones de tots els àmbits, científiques, literàries...
De lletres i, la veritat, he llegit alguna cosa d'aquesta bona dona i és molt bé, està molt bé, la veritat, no em puc queixar. Però, bueno, és molt important, trobo que en el món de literatura també... Pues, com que, bueno, pues, com que al final en tots els àmbits també han aportat coses dones, així que... Que, bueno, la veritat és que perfecte, la veritat. Què voleu que us digui?
Endavant, no?
Sí.
Després també tenim un altre personatge del món de la ciència i de les tecnologies que va revolucionar el món. Va ser Amelia Earhart, que va néixer l'any 1897 i va morir l'any 1937. I aquesta dona va ser una aviadora estatunidenca que es va fer cèlebre per intentar el primer viatge aeri volant del,
al voltant del món, sí.
Per la línia equatorial, i va promoure en profund el debat sobre els drets de la dona i de la igualtat de gènere en les primeres dècades del segle passat. I va ser doncs pionera en el món de l'aviació intentant aquest primer viatge en el món de l'aviació. Mm. Ella va fundar a l'any 1929 una organització de dones aviadores que es deia The 99s i...
No, sí, també, un gran pas.
I realment va ser un gran pas, un petit pas per la dona, un gran pas per la humanitat.
Això.
Exacte. No, no, la veritat és que... també perfecte, la veritat és que en el món de...
Tu, Julieta, et sembla perfecte, eh?
És que, home, doncs pues sí, perquè són invents que a dia d'avui hi són des de fa molts anys, però que no valorem i tampoc sabem d'on venen, jo, i llavors pues, que hi ha aquestes aquest... dones, sí, sí. Pues, molt bé.
Fins abans d'aquest programa jo desconeixia totalment la figura de l'Amelia.
Sí, crec que ella és bastant desconeguda i realment...
I no s'ho mereix.
Va estar a punt d'aconseguir fer la volta al món.
I no va aconseguir.
No la va aconseguir, però va estar a punt. Per tant, el primer cop que ho va intentar va ser una dona. Així que també hem d'estar orgullosos.
No esperava menys.
Exacte.
Doncs bé, seguim ja amb aquestes dones importants i seguim amb una que tots segurament coneixereu, que és Rosa Parks, que va ser la que va encendre aquest moviment pels drets civils, sobretot el 1955, per aquests que va defensar aquests drets racials, ja que, com bé sabem, abans el que és a Amèrica del Nord, el que era els... bueno, el que era els negres, podríem dir-ho així, no eren ben vistos en aquell moment. Llavors, Rosa Parks, en un autobús, ella es va sentar en un dels seients, però clar, com afroamericà que era, havia de deixar pas a un blanc per seure's, però ella s'hi va negar i la van arrestar. Però això va ser un d'aquests primers passos a portar dins d'aquest món els afroamericans i tota aquesta comunitat a fer un pas més endavant i lluitar pels seus drets racials, que actualment seguim, malauradament, encara hi ha alguns casos que se segueixen incomplint, però que va ser en aquest cas quan va ser un moviment, una com ho podríem dir, una espurna cap a lluitar cap als drets.
De fet, ella juntament va ser una mica la iniciadora d'aquest moviment que, bueno, òbviament, doncs, el que té més ressò va ser que va acabar impulsant Martin Luther King, però que va ser arrel d'aquest fet que va succeir i que al final el que va permetre és doncs, que aquestes lleis de segregació racial doncs, acabessin eliminant-se, no? Per tant...
Sí, mira, jo sabia, coneixia d'aquest cas i d'aquest fet, però per exemple no sabia que es deia Rosa Parks, la veritat. O sigui, no sabia quina dona era, però o sigui, coneixia el que va passar. I la veritat que bueno, també està bé, doncs, mira, és el que hem dit abans, que és una llàstima que només parlem d'aquesta gent al dia de la dona, però també està bé saber-ho, la veritat, mira, estic coneixent aquí més dones importants.
també m'agradaria comentar també, com moltes vegades tampoc no nosaltres en el nostre país, en l'educació no es visibilitza el passat esclavista del nostre país. Vull dir, es posa molt l'exemple de les polítiques segregadores dels Estats Units, el passat esclavista d'Amèrica i el passat esclavista del nostre país no es comenta mai. I les dones africanes i els homes africans que van ser esclavitzats per part del nostre país no els he vist mai en cap llibre d'història. Per tant, doncs, crec que també estaria bé que comentar que en els nostres llibres d'històries hi falten pàgines, hi falten moltes pàgines amb molts noms i simplement reivindicar això, que s'expliqui la història perquè així doncs evitem que es torni a repetir. Molts fets de dia d'avui es podrien evitar si molts capítols dels nostres llibres d'història no s'haguessin simplement doncs, passat i deixat de banda. I també m'agradaria doncs, recordar, jo que he viscut als Estats Units i he pogut veure doncs, l'educació als Estats Units i tot, com a dia d'avui tampoc l'avançament en els drets de les persones afroamericanes ha sigut bestial. Vull dir, hem passat d'haver de deixar el seient a persones blanques a doncs, ser reconeguts com a persones que és un bàsic i un mínim, però la lluita encara hi segueix i encara hi és viva, perquè encara hi ha gent que es passegi pels passadissos d'un institut, un centre públic, amb la bandera de la Confederació dels països del sud, ai, dels estats del sud, que per si la gent, hi ha gent que no ho sap, eren els països esclavistes, ai, els estats esclavistes, i tenien una bandera, i hi ha gent que encara es passegi per allà amb aquella bandera esclavista. Per tant, el passat esclavista i el passat segregador dels Estats Units encara segueix viu, i com encara segueix viu en molts països, incloent el nostre, i hem de seguir, doncs, lluitant per la igualtat de dones racialitzades, que són un col·lectiu molt vulnerable de la nostra societat, doncs, per aconseguir la seva igualtat.
Molt bé. Estem amb tu.
Exacte.
Continuem. Tenim, doncs, també una altra dona que potser ja seria més actual, potser ja us sona més el seu nom, que és, es diu Carrie Fisher, que va morir fa relativament poc, el 2016. Ella, doncs, va ser una actriu, escriptora i guionista de cinema i de televisió, que sobretot, doncs, molts la deureu conèixer, doncs, perquè va interpretar la princesa Leia,
sí,
a Star Wars. I ella, doncs, també va ser un gran pas pel que fa a la dona, perquè va interpretar, doncs, un personatge, una princesa que realment era guerrera i era lluitadora, no? I que era, doncs, una part, doncs, molt important, una de les protagonistes d'aquesta història, quan sempre les princeses havien estat vistes, no, per haver de ser rescatades per un cavaller o un home, etc. Doncs, tenim, doncs, que Carrie el que va fer va ser donar vida a una de les primeres feministes de la història del cinema i a un dels personatges femenins més famosos de la pantalla, no? I, bueno, també fora de la saga de Star Wars, Carrie, doncs, també va haver de lluitar per fer-se, doncs, com moltes dones que van treballar en aquest món de cinematogràfic, doncs, per poder fer-se un lloc en un món que estava dominat i està dominat per homes i per ser tractades, doncs, sempre amb el mateix respecte amb què veuen els altres companys. Per tant, bueno, estem sempre amb la mateixa,
doncs sí, la veritat,
història, no? Vull dir, sempre sembla que no n'hi hagi prou amb ser bones, sempre hem d'intentar treure el màxim nosaltres mateixos, perquè si no ningú reconeix el treball, desgraciadament, no? Per tant, bueno, encara s'ha de treballar no només amb aquest món cinematogràfic, que sí que és un món que és bastant, desgraciadament, tot i que comença a haver-hi ara ja més paritat, doncs encara és un món,
sí,
que està...
Sí, però també mirem una mica els papers que feien les dones dins a les pel·lícules. O eren dones de casa o estaven o feien de princeses.
Per això és el,
o sigui, que sí, que Leia era una princesa, però és el que hem estat dient, és el que has dit, Anna, que de guerrera i lluitadora, lluitant per la seva vida també a la vegada, i pels altres, o sigui, no era aquesta... Ui, què ha passat aquí? Però, és dir, o sigui, al final el que busquem, a part de que la dona també entri en aquest món, de que també tingui aquest protagonisme, també és aquesta lluita de l'igualtat, ja no només en el tema d'actors, sinó també darrere càmeres, perquè també si ens endinsem totalment en aquest món, fa no res, el Carràs, que ho va portar una directora, va guanyar, com es diu?
Carla Simón.
Sí, Carla Simón, que va guanyar aquests...
Un Berlinale, d'aquests, sí. O Berlinae, o no sé, alguna
cosa així. I que, bueno, no sé.
Un os d'or, crec que era, no?
Sí.
Però només hem pogut veure ara mateix aquesta la... Perdó, que no em sàpiga el nom, eh?
Carla Simón.
Carla Simón, perdó. No, però si ens hi fixem, si ens hi fixem en el món en general, hi ha molt poques directores que dirigeixin una pel·lícula i sempre estem focalitzats en veure l'home.
Bueno, i que desgraciadament, que és una part realment del meu treball de cerca això, bueno, no una part, però sí que a les entrevistes els hi vaig preguntar, que és que només sembla que només hi hagin dones o directores, tant sigui de la pel·lícula en general com directors de fotografia, directors dels diferents departaments, etc., quan són produccions més, doncs, locals, no? Més cinema d'autor. En canvi, amb les grans produccions encara falta molt la figura de dona, bàsicament, perquè no només, perquè ho vaig parlar això amb una que vaig fer l'entrevista, sobretot no només pel fet de que siguin dones, sinó per l'experiència que es necessita, perquè clar, tu si et vas a gastar molts diners per una pel·lícula, doncs òbviament aniràs a buscar un director que tingui prestigi, no? I que per tant també pugui donar veu a la... O sigui, que pugui tenir un renom a aquesta pel·lícula i per tant, doncs, pugui generar benefici. Quin és el problema? Que si no donem papers amb aquestes dones no adquiriran l'experiència necessària per poder realment acabar dirigint aquestes pel·lícules. Per tant, s'ha de donar un vot de confiança, no? I que, com ja ho han demostrat moltes, com també la Chloe Zhao, que és una de les directora de cinema que va dirigir fa poc una pel·lícula de Marvel i també ha dirigit altres pel·lícules que també han guanyat diversos premis. Per tant, no és que no siguin capacitades, sinó que realment se'ls ha de donar aquesta oportunitat i que moltes han demostrat, doncs, que no seria un desperdici, no? Que vull dir que al final valdria la pena i donaria els seus fruits.
Mm-hmm. Sí.
Totalment.
Continuem.
Vale, doncs una altra dona seria la Malala Yousafzai. Bueno, és de Pakistan.
La Malala.
La Malala.
Que sí, molts la coneixen.
Doncs aquesta dona és una estudiant, activista i bloguera pakistanesa. Llavors, bàsicament, el que ha aconseguit a la seva curta, perquè és que és jove, és el ser la guanyadora més jove del Premi Nobel de la Pau.
Bueno, sí, de fet va patir un atemptat, no?, a mans dels talibans fa bastants anys ja. I arrel d'això, doncs, en comptes de convertir-se, no, va continuar lluitant. Ui. Pels...
Què ha passat aquí?
Pels drets... Em deixes continuar, esclar,
sí,
no em tallis. Va continuant lluitant pels drets de les dones pakistaneses, no? I gràcies a això, doncs, va acabar aconseguint aquest Premi Nobel de la Pau. I actualment encara continua, doncs, amb aquesta lluita. Per tant, també, doncs, molt important, no? Visualitzar també, doncs, el que estem dient que passa, doncs, amb tots aquests països.
Sí, sí.
Que aquí sí que les dones no disposen quasi bé de drets i que...
són tractades com objectes. També. Exacte. La Malala és una gran activista de l'educació de la dona, ja que ella, doncs, al Pakistan, o no sé ben bé, crec que el Pakistan no la deixaven estudiar per ser dona, però crec que al final va aconseguir una plaça dins d'una universitat dels Estats Units i es va aconseguir graduar. I des d'allà sempre ha intentat doncs, ser una activista per... l'educació de la dona, i ha creat organitzacions per l'educació del Pakistan i altres països del món, organitzacions pioneres en aquest aspecte. Per tant, és una persona admirable que a dia d'avui segueix lluitant pels seus drets i pels drets de les seves companyes. Doncs una altra persona importantíssima de la nostra societat actual que va lluitar per els avanços tecnològics de la humanitat va ser Margaret Hamilton, que va néixer l'any 1936, i va ser una, doncs, calculadora, perquè es deia així, perquè el que nosaltres coneixem avui en dia com a calculadora, l'objecte, té aquest nom degut a les persones normalment racialitzades, les dones, que doncs, feien els càlculs a la NASA. I doncs gràcies als seus avenços i al seu intel·lecte va ser una visionària per la programació informàtica. Va ser la primera enginyera de programari i va ser encarregada, juntament amb el seu equip, de dissenyar part del programari que feia funcionar el mòdul del comandament i el mòdul lunar. I probablement va ser la persona que va evitar el fracàs de la missió. Per tant, és una persona molt invisibilitzada que va ser una visionària que va portar a la humanitat a la Lluna. Que moltes
sí,
vegades
sí,
diu
no hagués
l'home.
Estat possible.
I em fa molta ràbia quan la gent diu va portar l'home a la Lluna.
Ah, ja. És que això és una tonteria. És com quan els llibres, per exemple, jo sobretot a les assignatures així com llunyà, en plan d'història i tot això, que es diu, per exemple, l'home és no sé què. La persona, l'humà, coses així,
filosofia.
Però l'home, en plan... Els que homes, tampoc ja no et dic que diguis la dona, tots. Però pots dir la persona o l'ésser humà. Que
la humanitat, la societat.
Però em fa ràbia quan...
L'home, no.
L'home era... no sé què. O... això, mira, tampoc està bé, però encara t'ho puc mig comprar. Però jo què sé, coses... ja no anem tan lluny, sinó coses, jo què sé... no sé què, però l'home era no sé què. L'home. Jo inclús de petita, primària, quan sortien aquestes coses, pensava que només era l'home. Yeah. I se refereix a la persona en general. Em va costar aprendre això i és per això que he crescut com pensant tot el rato que era l'home. Però que això
crescut
són coses que s'han d'anar traient. O sigui, jo faig una invocació aquí a les editorials que a l'hora d'escriure coses pues, fiquin la persona, l'ésser humà, perquè sinònims n'hi ha un rato.
I tant.
Doncs que, no sé, que s'adaptin una mica, no sé.
O com el llenguatge va canviant.
Que posin la dona. No, ja veuries tu que tothom sortiria sí, aquí sí. Com no, que la dona.
El llenguatge, evidentment, també i inclús fets, que a vegades, o actituds masclistes que tenim, però inconscientment, doncs, perquè hem crescut en aquesta societat.
Micromasclistes, això, sí. Que, masclismes que estan...
Sí, però en plan, latents, coses que... Són petites coses que això, evidentment, és obvi, s'ha de canviar, és el que tothom diu actualment, doncs, que hem d'anar canviant i doncs, anar-ho millorant, però també aquestes petites coses que a vegades ni ens adonem, doncs a veure si a poc es pot anar canviant, la veritat. I...
Doncs, per estic exemple, amb tu.
Doncs sí, tots estem igual. Pensem ja. El mateix al final. Mm. I després també podem parlar una mica del nostre territori, com es situa la dona en el món rural. És important també saber-ho, com viu la dona, per exemple, aquí a l'Espluga i en el món cultural, en el món de la cultura popular. Per exemple, poso un exemple, bueno, poso un exemple de Montblanc, els bastoners, hi va haver-hi un conflicte entre la tradició, mantenien la paraula tradició, perquè no deixaven entrar a les dones dins d'aquest grup de bastoners. Va ser, crec que l'any passat, que van deixar ja començar a entrar dones dins d'aquest grup, però...
Això aquí l'Espluga no passi.
Millor que no passi. Però això va succeir aquest fet, sobretot perquè deien que era la tradició. Que la tradició...
La paraula tradició...
Em sembla penosa.
És que jo crec que involucra ja tant...
És que si hem de fer cas així rectes a la tradició,
perquè
ara mateix estaríem pel terra.
El que s'ha fet tota la vida. Sí. I tota la vida s'havien cremat dones pensant-se que eren bruixes. I exacte. Això no està bé. Vull dir, la tradició jo crec que s'ha d'agafar amb pinces, evidentment. És important conservar les nostres arrels, però també modernitzar-les als temps que corren.
És el que s'ha de fer. Com seguir la tradició en certa manera, però a vegades
evolucionar-la. Però no acatar-la al 100%, sí. Perquè...
Vull dir, si ens han de ficar la tradició,
però
doncs,
per què hem de seguir la tradició?
Perquè és la nostra identitat.
La part de la identitat,
però a part de la identitat de la tradició, per què no es poden fer variàncies d'aquest...
Es poden adaptar les tradicions al segle XXI. S'han fet sardanes a dia d'avui amb reggaeton, com hem escoltat a la...
Exacte, com tenim la nostra...
A la nostra entrada, del programa.
Doncs
si es poden fer sardanes amb reggaeton, per què no es poden ficar dones als bastoners?
És que són coses que, evidentment, la tradició, doncs, tot això dels bastoners s'ha de conservar. Jo també penso que a vegades com més... no conservis, perquè és el que estem dient, que s'ha d'evolucionar, però a vegades que conservar la tradició i veus que s'està conservant tants anys, des de fa tants anys, doncs és bonic, és com que conserves la teva identitat. Però a vegades, doncs, coses que veus que no quadren, com això de no deixar entrar dones als bastoners o entre mil coses que es fan, doncs, a revolucionar. Doncs abans no es feia, doncs ara sí, doncs per aconseguir aquest feminisme, aquesta igualtat, i llavors doncs això, bàsicament, que jo també crec que aquestes coses que no són ètiques, doncs millorar-les dia a dia.
I tant, sí, sí.
Doncs bàsicament això.
I a mi em sembla que la paraula tradició no és un argument vàlid.
No,
ho és, o sigui, com molts altres sí.
No,
que donen.
Totalment, o sigui,
no ho és.
Però és que aquest és com una excusa que la soltes i dius, mira, la tradició, però és que realment et vas a pensar i dius, quina tradició?
Quins fonaments, vull dir, la tradició no és un manual escrit que s'ha de basar tota la humanitat, vull dir.
No, jo crec que el bonic que s'ha de fer perquè una societat funcioni és conservar la tradició, però en part evolucionar-la.
Doncs això podem estar orgullosos aquí a l'Espluga, que sí. Pel que fa a la cultura popular...
Bueno, i els pastorets no he vist cap dona, en un paper...
No, bueno, però ara...
Sí, ara sí,
Van a incorporar...
A la Llucifera.
Exacte.
Sí. La Llucifera.
Sí, són petites coses...
No hi era jo aquest any que es va fer, però... No sé, sempre m'havia cridat l'atenció que els pastorets sempre... Jo sempre veia els papers principals.
Homes. Jordi.
Jordi. Aquí tenim un... Però sí, evidentment. O sigui...
No, però sí, al final, és que s'ha d'acabar. És que si no...
Però dius, també la religió sempre ha sigut masclista.
Clar, no, si ja tant, comencem a mirar així...
Si ja comencem a mirar així... I també penso, doncs...
Bueno, la religió és masclista, però perquè l'Església ho ha volgut i perquè elimina textos de la Bíblia. Perquè si mirem els apòcrifs, ara estic fent una mica d'història de l'art aquí, però si mirem els apòcrifs que hi ha al Mar Negre, que molts estan allà tirats, veuríem com la dona, en veritat, també té un paper representatiu dins el món medieval i el món romànic i després de Crist, com diem. Perquè nosaltres el que ens ha de dir l'Església és el que... És el que ens han inculcat l'Església, sí, sí. És el que està succeint. Però en realitat, tots aquests textos, el que volien l'Església era que l'home fos important i que la dona només fos com un trastovell. Llavors, molts d'aquests apòcrifs asseguren que la dona sí que tenia un paper important dins d'aquest món.
Jo és que això de la religió és un món a part. O sigui, literalment, entre religió i església, cadascú té com les seves...
Tampoc
creences.
No sé la diferència entre religió i església. Vull dir,
clar,
no sé fins a què pots creure en Déu. i després no sí, creuen sí.
Hi ha, molta gent, molta, que creu en Déu però no creu en l'Església, perquè l'Església és com el que tinc cul, que té unes coses, té unes normes a part. Final. En canvi, Déu, pues, mira, hi ha tota aquesta creença que ha existit, la Bíblia i totes aquestes coses, però és una altra cosa, és com... Sí, bueno, aquí cadascú que creï el que
també
vulgui és totalment respectable.
També considero que, però... així com nosaltres cantem cançons de reggaeton que no ens representen, també pots representar escenes de la Bíblia que no et representen.
Totalment.
I tot i així respectar, com respectar-les. És que no sé, no, la veritat, jo amb el tema religiós em perdo.
No, jo també.
Perquè no sé fins a quin punt s'ha de respectar i fins a quin
totalment,
punt s'ha d'adaptar.
Trobo...
Perquè hi ha un respecte, no, a totes les religions, però també en part algunes... els valors que,
sí,
que,
tant,
que difonen hauria, algunes...
Hauria d'investigar més.
Clar,
és un tema complicat.
Hauria, sí, hauríem d'investigar una mica més.
S'hauria d'interioritzar i...
Hauríem de tenir més coneixement, jo crec,
sí,
sobre
entre,
el tema.
Diferència entre religió, església, Déu, Jesús, totes aquestes coses que...
Sí, sí.
Jo ja he perdut també.
Que han quedat una mica, sí.
Però,
per
bueno,
tant,
és com tot arreu, al final. Que hi ha coses que s'han de millorar, hi ha coses que s'han de conservar i hi ha coses que han d'evolucionar. Jo crec que la paraula clau aquí, sobretot en aquest tema... Tot és l'evolució.
Doncs sí, totalment d'acord. I a més, doncs, amb el que parlem abans dels micromasclismes, vull dir, és que jo crec que són realment una eina, no?, molt destructiva.
Home, sí, és
perquè
com que hi són...
Jo crec que el pitjor és la...
Normalització.
Exacte, la normalització.
I tant.
Sí, és que és el pitjor que pots tenir envers qualsevol... Bueno, ja no, conducta, perquè és que al final normalitzar-la implica que és que ja és com un costum,
sí, sí.
Ja és normal veure allò,
sí, sí.
I per tant això ho acabaràs també inculcant als teus fills
a tot,
o,
és que no
o a la gent del teu entorn
així.
I jo crec que també és molt difícil fer-li canviar a la gent els costums o les creences
jo
que
més,
pot tenir.
Jo crec que més que fer canviar la gent és intentar que els petits...
No normalitzar-ho, tampoc.
No, evidentment, però per això, a inculcar-li als petits... Ara, per exemple, que nosaltres doncs, som una generació que estem passant aquí a casa a la fase adulta, doncs al moment que tinguem fills o els nens que pugen i tot, doncs fer-los ja veure nosaltres. O sigui, ara que a una persona a 90 anys li comencis aquí a donar valors, per malauradament li pots dir però és que ho seguirà fent perquè porta tota la vida així. Per tant, jo crec que més que fer canviar la gent... És que nosaltres, per exemple, en una generació que s'està començant a donar compte d'aquestes petites coses, o inclús als més adults, sobretot també, és doncs ensenyar als que pugen que això doncs, no s'ha de fer o ja educar-los amb aquests hàbits no masclistes.
Exacte. Totalment, sí.
I llavors
vull
això...
dir que, en part, també...
És que, com hem dit, tot rau en l'educació.
Sí,
rau en
sí.
Tot.
No,
és, que és, és que és la base, perquè al final és el que els coneixements que tu... t'inculquen quan ets petit és el que et marque
com a el que tu
exacte.
És que sembla mentida, això
no,
és el
no,
pitjor.
No, però és que és totalment real i el problema és que ja no només aquesta educació fins a quin punt nosaltres la podem doncs, diguéssim com dominar entre cometes.
Sí.
Perquè hi ha molta part d'aquesta educació que ja ve de casa. Jo crec que aquí també és un gran problema el fet doncs, que també em fa molta por que últimament per la bona part sí que creix molt la consciència i el fet doncs, de canviar les coses i realment doncs, hi ha aquesta voluntat, però és que per l'altra part també està creixent molt totes aquestes idees d'extrema dreta
radicalitzant.
I es radicalitzen molt aquests sectors. Per tant, haurem de treballar, jo crec que de valent en el futur perquè totes aquestes generacions no es vegin impulsades cap a aquest sector, sinó que al final doncs, tots siguem capaços d'acceptar doncs, la igualtat, que és un dret bàsic que tots hem de tenir, que al final doncs, tots som iguals, no? I lliures.
Exactament.
Per tant, sí, tanquem la tertúlia amb aquest missatge de...
Aixafem el feixisme.
De que acabem amb el patriarcat ja d'una vegada, sisplau. Y siguen libres.
Yo ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy va.
Bé, doncs ara comencem a iniciar-nos amb la secció cultural i comencem amb la primera notícia, on el Festival de Lego de Montblanc arribarà enguany a la 6a edició després de 3 anys d'aturada a causa de la pandèmia. Les activitats s'han programat pel cap de setmana del 10 i 11 de juny i l'espai central del festival segueix sent l'antiga església i claustre de Sant Francesc, on hi haurà una mostra de diorames amb temàtiques molt variades i on també s'ubicaran les botigues especialitzades com Brocoli Bricks de les Borges Blanques, Clics amb Bricks de Montblanc i Toy Spain de Terrassa. També se sumarà l'antic Hospital de Santa Magdalena com a espai lúdic amb tallers de creació i construcció. A més, es recuperaran moltes activitats com el concurs de Bricks per infants, un joc de pistes pels carrers i places de Montblanc i el sorteig de diversos productes de Lego entre tots els visitants que hagin adquirit l'entrada de forma anticipada. El cartell de la 6a edició de Bricani és el mateix que estava previst per al 2020, dedicat als guies de Montblanc que complien 20 anys. Va ser realitzat l'estudi XD Creacions i veu la llum 3 anys més tard. Així doncs, només ha calgut actualitzar les dates.
Després ja anem a parlar de l'altra crònica d'aquesta secció cultural, on ens anem a que se celebrarà el Dia Mundial de la Poesia amb el rector de Vallfogona. Al llarg de la Conca de Barberà s'estan organitzant una sèrie d'activitats per celebrar aquest Dia de la Poesia el 21 de març amb la imatge del rector de Vallfogona com a protagonista per commemorar el 400 aniversari de la mort del poeta. D'una banda, Santa Coloma de Queralt es farà un acte conjunt entre l'Ajuntament, la Biblioteca, l'Escola de Música i l'Oficina Jove a l'Espai de la Farinera. El poema escollit per aquest any és Tant si abaixés la vista vers la immunda, del rector de Vallfogona. L'acte és obert a tothom qui vulgui assistir. A més, també la Biblioteca de l'Espluga de Francolí també se suma a la celebració amb un acte online juntament amb els centres educatius que recitaran poemes que es podran visualitzar durant la setmana a les xarxes socials de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. També les escoles del municipi participaran amb la lectura de poemes del rector de Vallfogona i Josep Vallverdú, i en el cas de l'Escola Martí Poc, una gincana pels comerços del municipi. Montblanc també celebrarà la data al llarg de tota la setmana vivent. També la primera acció poètica serà el projecte Joves a Versos amb l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Martí Lomà i els de tercer i quart d'ESO del Col·legi Mare de Déu de la Serra, també del municipi montblanquí, que es presentarà a la Biblioteca Municipal. També seguidament hi haurà una lectura del poema del rector de Vallfogona, de Riucorb, en diferents idiomes i l'explicació de fets i anècdotes de la vida del rector de Vallfogona a càrrec de l'Escarrich. Aquest acte també es farà amb l'acompanyament musical de l'alumnat de l'Escola Municipal de Montblanc. Doncs anem ja despedint aquest programa del dia d'avui, anem despedint aquest 23è programa, al qual hem estat parlant una mica del Dia de la Dona, també hem encetat aquesta secció cultural parlant de l'Albricània, que tornarà després de 3 anys d'aturada, a més també de que durant la setmana del 19 es celebrarà aquest Dia Mundial també de la Poesia durant tot el llarg de la setmana. I nosaltres ja ens anem despedint d'aquest programa. Que...
Doncs, sí. Fins aquí. Ens veiem al pròxim.
Això mateix.
La setmana que ve, més.
Fins al segon dissabte.
Fins al segon dissabte.
Fins la propera. Ens veiem. Adéu.
Adéu.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta.